Els seus projectes, les preocupacions davant la situació de les famílies i de la societat, el nou estil del Papa Francesc i la importància del diàleg i els ponts en tots els àmbits. Aquest dijous, a les 9 del matí, entrevista Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, a Ràdio Estel.
L'amor i la veritat són les dues cares de Déu. La veritat és la finalitat i l'amor el camí.
Mahatma Gandhi, polític i pensador.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Quatre minuts i seran dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, del David García avui a la producció i de la Marta González a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. La llibertat religiosa és un dret humà bàsic al món que no està garantit, malauradament, per a una de cada tres persones. Segons l'informe sobre la llibertat religiosa al món 2016, que elabora i que presentava ara fa uns dies Ajuda a l'Església Necessitada, un de cada sis cristians, concretament cristians, viuen en algun país on hi ha persecució. Un percentatge que correspon, en xifres absolutes, a 384 milions de persones. 384 milions, xifra, per exemple, superior a tots els habitants dels Estats Units. A més, un de cada tres éssers humans viu en un lloc sense aquesta llibertat religiosa, com us dèiem. I d'exemples del que és l'ofensa o la discriminació contra els cristians, que són els creients més perseguits del món, en tenim ben a prop en el temps. Sense anar més lluny, diumenge passat, com sabeu, una explosió matava prop d'una trentena de coptes a la catedral del Caire, el mateix dia en què es produïa un nou crim, també contra cristians evangèlics, a Nigèria. Notícia aquesta segurament no tan present als mitjans de comunicació d'aquí. Avui ens preguntem per què la llibertat religiosa, un dret bàsic inclòs en la Declaració Universal, de la qual dissabte passat es complia el 68è aniversari, no es respecta de manera universal. Ara, a les 8 del vespre, a l'església de Santa Anna de Barcelona, se celebra una missa per les víctimes de l'atemptat del Caire, funeral en què també seran recordats, com en altres temples del món, tots els perseguits a causa de les seves creences religioses. Però volem anar més enllà nosaltres avui. Amb la mirada posada en la tasca de l'organització pontifícia Ajuda a l'Església Necessitada, que posa en marxa precisament avui una nova campanya anual dedicada aquesta vegada al Pakistan, volem que el nostre programa sigui un cant a la inclusió i a l'abolició de qualsevol tipus de discriminació o persecució, ja sigui per creença, lògicament, però també per orientació sexual, per color de la pell o per altres motivacions que sempre són injustificables. Obrim la nostra taula de diàleg. Avui ens acompanyen Giorgio Chevalard, que és el delegat d'Ajuda a l'Església Necessitada a Terrassa. Bona tarda, senyor Chevalard.
Hola, bona tarda.
Gràcies per la seva presència. Avui tenim amb nosaltres també Albert Mijail, que és sacerdot egipci de la diòcesi de Terrassa, precisament. Bona tarda, mossèn Albert Mijail, benvingut.
Hola, bona tarda.
Com està, amb la mirada posada en el seu país, on segur que té molts amics i familiars, no té cap persona propera que hagi patit en aquest atemptat, suposo?
No, perquè la família és d'Alexandria i l'atemptat ha sigut en el Caire.
Un atemptat, però, que colpeix la societat egípcia i colpeix tot el món, en definitiva.
Aquest atemptat era organitzat, perquè és un jove de 22 anys... Ha anat a l'església dissabte per al vespre, ha demanat a parlar amb el sacerdot perquè l'interessava abraçar el cristianisme.
Aquesta era, teòricament, l'excusa o l'argument pel qual s'acostava. Sí. I llavors, en realitat, el que volia era informació per cometre el crim,
sí,
se suposa.
Sí, ha parlat amb el sacerdot, m'interessa uns documents, una bíblia, llibres, però el sacerdot li ha dit no, ja tot està tancat, perquè era a les 10:15 de la nit, i li dijo, mejor ven mañana por la mañana a las 10. Uh-huh. Y el chico ha ido el día siguiente por la mañana, antes de las 10, y llevaba un cinturón, ¿vale? Como no había la materia TNT para fabricar una bomba, han fabricado un cinturón que pesa 5 kilogramos, y entró de la puerta principal. Siempre en las iglesias hay un vigilante. He ido detrás de él, pronto, ¿dónde vas, dónde vas? Ha ido corriendo. En la iglesia copta, las mujeres siempre están a la derecha y los hombres a la izquierda, están divididos. Él entró a una puerta, ya era cerca de las mujeres, y el otro estaba ya, va cogiendo este hombre, porque no dijo por qué entró así, y hizo la expulsión. Quería entrar más adentro, pero...
Bé, terrible aquest fet i terribles aquestes informacions que ens comenta Albert Mijail, també per la proximitat amb el seu país. Completem les presentacions saludant Marc Miró, que és membre de l'Associació Cristian. Senyor Marc Miró, benvingut. Avui la primera vegada que participa en aquest programa. Gràcies per la seva presència. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, tenim una realitat que és la que reflectia ara fa uns dies l'informe sobre la llibertat religiosa al món. Abans d'entrar en matèria a fons, Marta, tenim una pregunta del dia, com sempre, al Mirador de l'Actualitat de Ràdio Estel a través de la web.
Bona tarda. Avui us preguntem com es pot assolir la plena llibertat religiosa a tot el món. Podeu optar entre tres opcions: abolint totes les lleis que discriminen persones per la seva creença, amb un compromís ferm de totes les religions unides per a la pau, o aïllant totes les formes de violència que utilitzen la religió. Fins ara l'opció més votada és amb un 53%, amb un compromís ferm de totes les religions unides per la pau. Podeu fer-nos els vostres comentaris o podeu optar per una opció a través de radioestel.cat fins les 8 del vespre.
Gràcies, Marta. Amb la pregunta, com es pot assolir la plena llibertat religiosa a tot el món? Aquest és l'horitzó per al qual falta un terç, diguéssim, perquè si una de cada tres persones al món, 68 anys després d'aprovar-se la Declaració Universal dels Drets Humans, encara no viu sota aquesta llibertat, perquè el país no la té o per la raó que sigui, doncs això vol dir que només hem avançat dos terços, falta un altre terç, no?, diguéssim, per completar aquesta plena llibertat. Bé, si els sembla, sense perdre de vista l'atemptat al Caire, del qual lògicament parlarem, sobre les dades de l'informe sobre llibertat religiosa al món 2016, que ja hem pogut potser assaborir i interioritzar una mica més, perquè ja fa uns dies que es presentava aquest informe, què destacarien? A banda del que hem dit, senyor George Ochevalar, també Marc Miró i Albert Mijail poden dir la seva.
Aquest estudi es fa cada dos anys, molt seriosament, ha tractat 196 països i ha dictaminat que en 38 d'aquestos hi ha violacions greus de la llibertat religiosa. D'aquestos, 23 són persecucions i 15 són discriminacions. Cal dir de seguida també que hi ha una tendència a l'empitjorament. S'ha analitzat un període de dos anys que acabava el juny de 2016 i la situació ha empitjorat. Hi ha llocs que no pot empitjorar més. Corea del Nord pot ser el país més repressiu, no només per a la llibertat religiosa, que d'altra banda és el fonament de totes les llibertats, sinó per qualsevol tipus de llibertat o de consciència, no?, de llibertat de la persona. Però en molts països la situació ha empitjorat i els països que l'han millorat són només 3 d'aquestos 38. És una dada prou preocupant. Per altra banda, la part, diguem-ne, encara que terriblement positiva en aquest món mediàtic que vivim, amb totes les bestieses que fan l'ISIS, el Daesh i el Boko Haram i a més, doncs ha sortit amb força la llum pública, no? Aquest any també el Parlament Europeu, amb majoria absoluta, sense cap abstenció, ha votat una declaració contra el genocidi dels cristians i dels jihadis a l'Iraq i a Síria. El mateix han fet als Estats Units i el mateix han fet a Gran Bretanya. Són senyals fortes de que hi ha una consciència que s'està despertant enfront d'aquesta amenaça tan violenta, tan bestial, no?
Uh-huh. Marc Miró?
Sí, jo tornant, anant, no, a la pregunta del dia d'avui, que com es pot assolir la plena llibertat religiosa a tot el món, jo penso que un punt interessant, que és el que primer m'ha cridat l'atenció al llegir el document, és que és pràcticament l'únic treball a nivell mundial sobre aquesta temàtica, no? un informe ben fet, treballat sobre llibertat religiosa al món, no existeix a part d'aquest que es fa de forma bienal. Això jo crec que demostra una mica ja quines, per desgràcia, les prioritats que consideren les institucions internacionals o les institucions que podrien tenir capacitat, a part d'ajuda a la gent necessitada, que fa una gran tasca, doncs de fer front a aquest problema. I potser ens hauríem de plantejar si realment en la societat d'aquí, però també a nivell mundial, es té consciència que aquest és un dret inviolable per la persona i que, com has dit molt bé abans, no s'està, i aquest informe ho reflexa, no s'està ni molt menys complint. Però sembla que aquestes institucions internacionals no sigui la seva prioritat ara mateix.
Potser aquest és un dels aspectes que fallen, que no es considera una prioritat garantir la llibertat religiosa. Albert Mijail veu d'un país d'Egipte on, malauradament, no està garantida la llibertat plena dels 10 milions de cristians, que són un 10% de la població, més o menys, no?, d'Egipte, que són 100 i poc milions d'habitants.
Ja havia falta un poc d'informació, falta diàlogo, falta hablar d'una forma de realitat. No són paraules per quedar-se bé. Si tu fijas este any o l'any passat, aquestes persecucions han llegat fins aquí. En el novembre 2015, si te recordes, el bar de Bataclan. Uh-huh. El padre Jacques, en el mes de julio, un sacerdote celebrando, sí, y han atacado en Francia. Si vamos a preguntar por qué hay ataques, por qué hay matanza, por qué. Desde el punto de vista de los Estados Islámicos, un bar es un pecado. ¿Por qué? Porque hay alcohol. La religión prohíbe el alcohol. La religión prohíbe el baile. La religión prohíbe la discoteca. Una iglesia. ¿Por qué ataca una iglesia? Porque desde el punto de vista son personas impuras. Tienen que matar. Es un derecho desde su religión.
Però no des de la religió islàmica en la seva globalitat, sinó des de la manera d'entendre d'uns pocs o d'una part.
No, però són molts, perquè en aquest exèrcit de Daesh hi ha alemans, hi ha franceses...
Sí, certament.
Hi ha una força poderosa. I tenen de tot, d'armes i tot. I, clar, laven la cabeza con unes idees i estan luchando, dan la vida, perquè ells pensen que nosotros estamos viviendo mal.
És oportú que vostè recordi l'assassinat d'aquest sacerdot el 26 de juliol passat a França, en una església, perquè més enllà de les xifres hi ha els rostres. Bé, aquest és un, però és un fet terrible, efectivament, que es produeix a França, en aquest cas.
Hauríem d'analitzar millor, perquè el terrorisme islàmic a Europa té una matriu poder una mica diferent, en el sentit que és gent nascuda aquí, crescuda aquí, educada aquí, més o menys educada, que rebutja el model consumista occidental i es refugia en aquest extremisme, no porta enlloc, no? En canvi, el que diem dels països àrabs, evidentment, qui posa les bombes és una minoria, i el Daesh i l'ISIS són una minoria, una franja. Però no hi ha dubte que hi ha una part important de governs de majoria musulmana que considera normal imposar la seva llei a tothom. O sigui, no han arribat al concepte de llibertat religiosa. I això és greu. No sé si hi arribaran. Vull subratllar en aquest sentit l'obra del Papa, que em sembla magnífica. A part que aquesta pregunta que heu fet, evidentment, calen els tres mitjans, no? Però amb aquest compromís ferm de totes les religions unides per la pau, el Papa no cau mai a la tentació de fer de toda hierba un fajo, como se dice, de criticar todos los islamistas y critica el extremismo, no? En canvi, el que crec que tindríem de tenir més en compte és exigir als països i als governs i a les lleis injustes, la llei de la blasfèmia a Pakistan, per exemple. Però la llei de la blasfèmia significa que si algú t'acusa que tu has menyspreat el Corà, doncs ja és pena de mort. Si tu vas pel carrer i pises un tros de jornal o periòdic i hi ha una frase del Corà a dintre, poden dir-te que tu has desbraciat el Corà i és pena de mort. És això que no cau el gran discurs, diguem, de la llibertat de la societat, diguem, occidental, que vol reconèixer aquest dret de la llibertat religiosa com a fonamental, i la incapacitat d'aquests països i d'aquestes religions, que no només és islamisme, encara que és majoritària, hi ha fenòmens de persecució dels budistes contra els islàmics. Hi ha països que són els islàmics perseguits per budistes, que un pensaria que els budistes són els grans amants de la pau. Doncs no és així, no? Diguem-ne que aquesta tentació, quan estàs al poder, de manar i de dirigir i de uniformar la societat segons el teu model, homogenitzar-la i rebutjar-la en diferent, l'han tingut tothom.
Sí, sí, és una perversió que de vegades ha penetrat en les mateixes sensibilitats religioses, no? De voler dominar per un desig de buscar la veritat, que es pensa que la veritat està en la teva religió, doncs de ser superior
a les
altres.
Voldria anar més a fons, perquè tenim d'arribar a un judici. O sigui, nosaltres, els cristians, hem trigat 1.900 anys a arribar a la declaració de llibertat religiosa amb el concili. No hi ha cap altra religió que hi hagi arribat, no? I no sé quan hi arribaran. De totes maneres, que vol dir això? No vol dir renunciar a la veritat que és Crist. Jo estic totalment convençut. Però vol dir que si Déu mateix s'ha deixat matar en una creu, nosaltres no tenim dret d'imposar res a ningú, perquè el camí amb el qual Déu es vol afirmar passa sempre per la nostra llibertat.
Bé, avui parlem de llibertat religiosa al món i fem un breu incís perquè hem connectat amb Roma. Allà tenim el sacerdot xilè Rodrigo Miranda. Té 40 anys, pertany a l'Institut del Verb Encarnat i un mes després de la seva ordenació sacerdotal se'n va anar al Pròxim Orient, on porta 10 anys i els últims 4 anys havia estat a Síria. Ara és temporalment a Roma, però ha estat els últims 4 anys a Síria, país que, com sabeu, pateix des de fa més de 5 anys una terrible guerra. El saludem molt breument. Padre Rodrigo Miranda, muy buenas tardes en directo desde Radio Estel, desde Cataluña.
Buenas tardes.
Bienvenido. Nos escuchaba un poco que hablábamos del problema de la libertad religiosa y de el problema de la falta de libertad religiosa, mejor dicho. Sí. Por lo que usted sabe, seguro que está en contacto dentro de lo que puede con Siria. ¿Cómo está ahora la situación de los cristianos allí?
Bueno, la situación de los cristianos, junto con toda la población, es precaria por muchas razones, porque faltan los recursos basilares, los más básicos, porque lo que se ve ahora en las informaciones y según lo que cuentan las mismas comunidades parroquiales y cristianas, es muy frágil todo, pero parecería que este es un primer paso grande e importante para reconstruir un país absolutamente destruido.
Uh-huh. Usted ha estado 10 años, los últimos 10 años, compartiendo la vida con los cristianos perseguidos, como dice el Papa, los excluidos, preferidos por Dios. Es muy duro asumir esto, solamente una fe muy, muy firme lo puede conseguir.
Sí, yo creo que fe, y como me dicen mis otros compañeros de comunidad, un poco de locura también, ¿no?
Sí. Bien.
Pero creo que compartir la vida con ellos a uno lo enriquece mucho, ese un constante testimonio en medio de tantas dificultades de todo tipo.
Es esa locura, entre comillas, de la Iglesia en salida, que como nos dice el Papa en la Evangelii Gaudium, vale más tener algunas heridas por haber estado activos que no quedarnos sin heridas por no haber hecho nada. Un poco es eso.
Sí, por supuesto. Y ha sido el empeño misionero durante toda la historia de la Iglesia, el tratar de salir, ir a los lugares más necesitados, especialmente por de la fe, digamos, ¿no? Y también, bueno, en todos los lugares donde se ha podido dar testimonio, eso es lo que a uno también como misionero lo inspira, ¿no? De poder llevar la palabra de Dios, de llevar todos los medios sobrenaturales también que se tengan, y los medios naturales, obviamente, también.
Padre Rodrigo Miranda, me acompañan aquí en el estudio de Radio Estel en Barcelona, un sacerdote egipcio que está encardinado aquí en Cataluña, Albert Mijail, también el delegado de ayuda a la Iglesia necesitada en la diócesis de Tarrasa, y un miembro de la Asociación Cristians, Marc Miró, no sé si volen comentarle alguna cosa.
Saludar al amigo Rodrigo, saludos de Giorgio de Barcelona.
Sí, usted
no vuelve.
Gracias, Giorgio. Sí,
¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios.
Una alegría oírte.
Sí, usted participaba, Padre Rodrigo Miranda, recientemente en una de las noches de testimonios que se organizaban aquí en Barcelona de la mano de ayuda a la Iglesia necesitada.
Ajá. Sí, tuve la gracia de estar ahí en Barcelona dando testimonio de lo que hemos vivido estos años en Siria.
Bueno, con los mejores deseos para Siria, pocas cosas nuevas se pueden decir, tristemente. Es un conflicto que se deteriora conforme va siendo más largo, ¿no?
Sí. Es un país quebrado absolutamente, no muy débil, todos los pasos que se dan. Lo único que quizás es interesante saber que Yo he tratado de revisar toda la prensa internacional en todos estos días y no he visto, por ejemplo, las manifestaciones de los miles de personas por las calles dando gracias por el alto por esta especie de encuentro de la paz, digamos, no poder restituir un poco toda esa parte este de Alepo. Lo único que aparece en las informaciones oficiales es una supuesta nueva crisis, más acciones, digamos, de parte del gobierno. Lo cual nosotros tenemos pruebas, y yo converso a menos 2 veces por semana con ellos y con las autoridades religiosas, y no se corrobora esto, lo que dice la prensa internacional. Lo que sí se corrobora es cómo la gente ha salido por las calles a dar gracias por esta nueva posibilidad de salir adelante.
A ver, y esperemos que usted, como otros miembros, supongo, del Instituto del Verbo Encarnado, puedan volver a Siria pronto.
Así es, nosotros tenemos aún comunidades trabajando allá, ¿no? Hay comunidades hermanas y padres que están trabajando junto a otras comunidades religiosas, tratando de hacer lo posible para ayudar a los cristianos.
Moltíssimes gràcies, mossèn Padre Rodrigo Miranda, sacerdot de l'Institut del Verbo Encarnat a Síria, els últims 10 anys al Pròxim Orient. Gràcies per haver-nos acompanyat en directo estos minutos en Radio Estel, en el programa El Mirador de l'Actualitat. Bona nit, buenas noches.
Muchas gracias a ustedes, buenas noches a todos.
Passa un minut i mig de 7:45, seguim en el nostre col·loqui amb Giorgio Chevalar, delegat d'Ajuda a l'Església Necessitada de Terrassa, Albert Mijail, sacerdot egipci també de la diòcesi de Terrassa, i Marc Miró, membre de l'Associació de Cristians. Bé, ara comentàvem així amb gestos, parlant gestualment amb Albert Mijail, que un atemptat com el d'Egipte ha tingut unes motivacions o uns mòbils concrets, mòbils que no han de fer pensar que justifiquem aquests crims. Quins serien? Pel que se sap, pel que vostè ha parlat amb el seu país, quins serien aquests mòbils?
Vale, hay 3 temas fundamentales por este atentado. El domingo, el día 10, era el día de la Navidad del profeta. Por esto hicieron unos cuantos atentados en países diferentes. El primer motivo para atacar la iglesia, porque los coptos están apoyando el nuevo presidente. No le gustan que los coptos están ayudando a él. El segundo motivo, siempre hacen en el mes de diciembre o el inicio de enero un ataque para asustar a la gente, para que no participen en la celebración del culto. No quieren que la gente que se vaya a la iglesia. El tercer motivo, que hay una empresa, Prime Pharma, ha hecho contratado con Messi para ir a Egipto el lunes que viene, va a ir para hacer una publicidad sobre sobre el virus C, porque Egipto se considera el primer país que puede curar de esta enfermedad, y va a hacer publicidad en las pirámides y sitios turísticos por 2 motivos, para un poco mover el tema del turismo, porque ha bajado mucho, y también el Estado Islámico no quería que se vaya, para asustarle también. Son 3 motivos fundamentales por el ataque de...
Però, mossèn Albert Mijail, se sap qui són? Perquè, per exemple, l'oposició majoritària és de Germans Musulmans, aquest grup religiós i polític que ha condemnat fermament l'atemptat. Qui són els qui el cometen?
Ha preparado este ataque es de Qatar, un grupo de Daesh desde Qatar. Ellos han publicado ayer en internet que...
Hi ha una reivindicació més o menys creïble.
Sí, ellos mismos han dicho, lo hemos...
Hem comès nosaltres l'atemptat, no?
Sí, sí. Como también hace unos años, cuando decapitaron también la cabeza de 21 cristianos en Libia, y todos eran cristianos, eran el extranjero, ninguno de Libia... ninguno de su religión, y también pusieron vídeos, y ellos mismos dicen que nosotros atacamos el cristianismo.
Bé. És que no podem ser ingenus, perquè vull dir, aquest mateix testimoni que ens ha donat el padre Rodrigo, no? La gent allà està contenta que es pugui alliberar de l'ISIS. El que passa és que l'ISIS fa la guerra amb les guerres que li arriben via l'Aràbia Saudita, que venen dels Estats Units, això ho sap tothom. I a la Turquia es apoya i compra el petroli. Vull dir, és una... I si l'Egipte és un dels 3 països que ha millorat la situació, és perquè aquest president intenta que els coptos tinguin els mateixos drets que aquells germans musulmans, eren justament els drets que li estaven traient. I jo, si puc, si tinc 2 minuts per fer una altra reflexió. Vull dir, aquí a Occident... aparentment tenim totes les llibertats. Avui llegia un article del Mundo que parlava de que aquesta llibertat molt sovint són només de façana, no? Tant a nivell d'opinió, als mateixos mitjans la informació que dan de Síria és una vergonya perquè és totalment sesgada a favor dels Estats Units per fer creure, en el fons, els Estats Units estan disposats a que l'ISIS guanyi per tal que caigui l'Assad. Això cal dir-ho. No podem ser tontos, això és més que evident. Vull dir, aquí estem farts de llibertat i no sabem què fer-ne. I aleshores, la llibertat de gaudir, de disfrutar, de distreure-te, de votar, per votar per qui i per què. O sigui, no, la llibertat sense la veritat no va enlloc. I, en canvi, el testimoni que ens dona aquesta gent, que al contrari, està disposat a perdre tot, fins i tot la vida, que li portin via, que li treguin les noies, que perdre la feina, perdre la casa, perdre el país i les pertinences, per no renunciar a la seva fe, és una crida tan gran i tan potent, tan diferent, que en tindríem d'avergonyir de la nostra llibertat, que no sabem què fer-ne, no? Uh-huh. I la llibertat que oferim als nostres joves és un niquilisme de no fer res, vaja.
Uh-huh. Bé, Marc Miró...
Sí, sobre aquest tema també d'Egipte, que és un dels països que ha millorat, certament des del 2014, i també lligant una mica amb el pare xilè, que estava, que malauradament no pot estar a Síria, però que està a Síria... Bàsicament, fer referència al fet de que Orient Mitjà ha empitjorat en els últims anys la persecució dels cristians i d'altres minories. I és curiós perquè això ve acompanyat amb tot el que es parla de... Primer va ser amb la invasió d'Iraq, després amb el que es coneix, que crec que no està ben trobat el nom, però vaja, de primaveres àrabs, no? Que en teoria... era un anhel de llibertat, on tothom podria ser lliure, tothom podria fer, que això hagués estat molt bé. Però no era així, se sabia que no seria així, però malauradament doncs es va produir. Avui ens trobem amb els països que han experimentat aquesta primavera àrab, que són un desastre. Començant per la mateixa Líbia, que està a una hora d'avió d'aquí, o sigui, el tenim aquí al costat, on tenim tribus enfrontades que... on s'estan, una guerra civil fratricida, que jo recomano que es miri la pel·lícula 13 hores, perquè el reflexa molt bé aquesta pel·lícula, que és com van matar l'ambaixador d'Estats Units allà a Benghazi, on és tot, diguem-ne, una disbauxa, és a dir, és una guerra civil, però amb molts fronts, sí, i lògicament aquí les minories no hi tenen cabuda.
Una cultura tribal molt complexa.
Exacte.
De la Líbia, sí.
De totes maneres, perdona, però a Síria no hi ha hagut cap primavera àrab. La primavera àrab ha hagut a Egipte i a Tunísia.
A Tunísia primer i després a Egipte.
Allí sí. Ha estat veritable. I et puc dir Egipte, perquè conec de primera mà, col·laboraven els cristians i els musulmans per aquest anhel de llibertat.
Sí, però...
A Líbia ha estat una cosa totalment diferent. Líbia no era un país unit, eren dos països, Cirenaica i Tripolitània, que estaven junts perquè hi havia el dictador. Quan treus el dictador, se'ls desfà, com ha passat amb la Iugoslàvia de Tito o com passa en tots els llocs on es treu el dictador. No? O sigui, la guerra a Líbia l'hem portada a nosaltres per interessos econòmics, sobretot de França, per al petroli. Sí, sí. No hi ha hagut cap primavera àrab a Líbia, com a Síria. A Síria... Els primers que han començat la guerra civil era gent vinguda de fora. El testimoni de l'hermana Guadalupe de fa un any, de l'Institut del Verbo Encarnado, del mateix institut del pare Rodrigo, va ser claríssim. Les manifestacions eren a favor del govern perquè garantia una certa... Ja sé que no era el màxim, però garantia una certa pau, certs drets civils, el mateix que l'Iraq de Saddam Hussein era molt millor que després. Doncs les feien veure les televisions d'aquí dient que eren manifestacions contra el govern. No es pot ser cara dura fins a aquest punt, eh?
Bé, doncs la denúncia feta per Jojo Chevalar,
que ara... Molt, molt breument. No, estic d'acord, Tunísia, per exemple, és un bon exemple, que sí que ha quedat bé, però, per exemple, Egipte és un altre país on va haver-hi una democràcia ràbia dels germans musulmans, però en aquests, diria que la persecució, el padre m'ho sabrà dir millor, cap als cristians va tornar a incrementar-se amb la vinguda dels germans musulmans...
Sí, és des de fora, tot és organitzat des de fora d'Egipte. Uh-huh. Sí.
Tota la persecució des de fora. O sigui, a Egipte sempre hi ha hagut tolerància religiosa, fins i tot amb Hosni Mubarak, no?
Hi havia discriminació abans.
Sí,
hi havia més discriminació amb Hosni Mubarak.
Has trobat alguna guia turística que fos catòlica o fos cristiana?
No, certament.
Perquè no poden accedir als nivells polítics, no poden anar a estudiar, no poden anar a universitat.
Faltaven llibertats civils.
No és el mateix. I de tant en tant li concedien que hi hagués alguna bomba al Mubarak. Mhm. la de Suez del 2012.
Sí, uh-huh. Sempre havia persecucions.
Bé, senyors, ens podríem estar molta estona parlant de realitats dures de persecució, però tenim encara pendents alguns comentaris per llegir. Per exemple, Carme de Barcelona ens diu: per mi és indignant que els mitjans de comunicació a Catalunya i a Espanya no destaquin prou la greu problemàtica de la persecució contra els cristians. Sembla que sigui un problema tan menor que així no el solucionarem. També, Marta, tenim un altre comentari d'un oient.
D'en Joan Casellas ens diu: veig més probable que es posin d'acord les religions que les lleis i les accions contra la violència.
Bé, dos comentaris, si volen fer alguna observació sobre el que diuen els oients. Hi ha una miqueta aquest estat d'opinió, doncs, una mica de denunciar. El que passa és que encara no és potser prou ferma aquesta denúncia social.
Encara les dues
coses.
Per exemple, la declaració de Marrakech d'aquest any és un punt d'esperança, no? Que sigui que realitats religioses significatives del món musulmà es posin d'acord per començar a conèixer alguns drets que són fonamentals de la persona, és una cosa, és una novetat important per mi, no? Fins ara no havia passat. I s'acceptava que si hi havia una majoria musulmana es té d'imposar la xària, que és el seu model cultural.
Bé, doncs...
Jo veig que és difícil per deixar el model cultural, perquè aquí un musulmà viene, no adapta a la cultura. És que uno tiene que adaptarse de la cultura donde esté, però ellos no adaptan. Nosotros tenemos que adaptar a sus religiones, a sus culturas.
Nosotros tenemos que abrazar.
Sí, vale.
Porque creer en la libertad religiosa significa creer en el hombre.
Vale, pero ahí uno puede abrazarte y darte de espalda.
El riesgo de que te puñalen por la espalda evidentemente existe. Lo que quiero decir en cualquier caso es que la respuesta a una violencia es una educación. Tendremos que defendernos con las armas, pero... Uh-huh. Essencialment és una educació.
Bé, senyors, per acabar, m'agradaria, ja que tenim un representant de l'Associació de Cristians, em sembla que s'acaba de posar en marxa una campanya per anunciar al carrer que neix Jesús. És un exemple de llibertat religiosa que, gràcies a Déu, aquí a Catalunya sí que tenim.
Sí, això mateix. Hem començat una campanya de 2.000, estem penjant 2.000 cartells a tota la ciutat, que una mica el que ve a recordar una cosa que sembla que no s'hauria de recordar, però malament és així, és que ha nascut Jesús, felicita el Nadal. No? Aleshores, és una campanya que des de Cristians ja es va fer fa bastants anys, però que s'ha vist amb la necessitat de tornar a fer-la, perquè...
Es feia als autobusos, no?, si no recordo malament.
Als autobusos, no, i també es van fer cartells. També es van penjar cartells fa uns anys. Aleshores, el problema que ens estem trobant és que diguem-ne, que la recollida de diners per portar a terme aquest tipus de campanya, que són campanyes amb un impacte i relativament barates, però no estem aconseguint, diguem-ne, recaptar tot el que haguéssim volgut per portar a terme un tipus de campanya que creiem molt necessària. Perquè, a moda d'exemple, jo encara estic buscant una postal de Nadal per enviar que aparegui un naixement, una certa, diguem-ne...
Un nen Jesús.
Un nen Jesús, de cent, perquè encara no l'he trobat. Si algú sap on puc adquirir-la, doncs...
Bé, en tot cas, aquesta visió, això li ha passat a Marc Miró, però potser alguns oients ens dirien que no els hi passa tant. En tot cas, hi ha un dèficit, no?, de iconografia religiosa a les felicitacions de Nadal. Estan d'acord els altres? Jorge Ochevalar, Albert Mitjà...
Jo donaré algunes adreces, després te les dono.
Sí, segur que n'hi ha. Molt bé, molt bé. Doncs a ecristians.net es pot trobar més informació sobre aquesta campanya, també per si algú vol col·laborar-hi o fins i tot implicar-se com a voluntari. M'imagino que hi ha la possibilitat aquesta, també, no?, en l'enganxada de cartells. Molt bé, doncs ens queda molt poc temps. Algun comentari final, Albert Mihail, a part de solidaritzar-nos avui nosaltres amb el poble egipci, també amb el poble de Nigèria, on han patit molta persecució els cristians evangèlics, per exemple, diumenge també, i en altres llocs.
Sí, jo volia també añadir una informació.
Sí, molt breument, sisplau.
Mira, les persones que... Los heridos, el gobierno que ha hecho con los heridos. Cada una persona la ha recompensado con 400 euros. Vale. Uh-huh. Eso yo veo no es nada. Y a una persona defunta, la familia han dado 800 euros. Uh-huh. Es poca cosa, yo veo... La vida...
És una situació molt delicada, però potser es reivindicaria un altre tractament, no?, a les famílies,
sí,
a les persones víctimes d'aquesta terrible violència. No hi ha temps per més, però ens queda agrair a Giorgio Cevalar, d'Ajuda a l'Església Necessitada, a Marc Miró de Cristians i també a mossèn Albert Mijail, sacerdot egipci de la diòcesi de Terrassa, la seva participació avui. Bona nit, bon Nadal i fins
bon
una
Nadal
altra.
Igualment.
Jesús és nat.
Exacte. Sí. Per acabar, Marta, l'enquesta, quin resultat ha tingut finalment?
Sí, amb un 55%, amb un compromís ferm de totes les religions unides per la pau, amb un 34%, abolint totes les lleis que discriminen persones per la seva creença, i amb un 11%, aïllant totes les formes de violència que utilitzen la religió.
I demà us preguntem, gràcies Marta, amb el teu vehicle prens les necessàries precaucions a la carretera? Pregunta sobre la seguretat en el trànsit per a demà.